Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa en Alfonso. Els Estats Units escortaran des d'aquest dilluns els vaixells de diversos països que han quedat atrapats a l'estret d'Hormuz. Així ho ha anunciat el president Donald Trump a través de la seva xarxa social, on ha indicat que les darreres converses amb l'Iran estan sent molt positives. L'Iran estudia la resposta dels Estats Units a la seva proposta de 14 punts per posar fi a la guerra. La resposta nord-americana ha arribat a Teheran via el Pakistan, que fa de mediador. Divendres, Trump va qualificar el pla iranià d'insatisfactori, però després es va mostrar partidari d'analitzar-lo a fons. Per ara, ha transcendit que la proposta de Teheran ja no exigeix als Estats Units que aixequin el bloqueig de l'estret d'Hormuz per asseure's a negociar, tot i que condiciona qualsevol debat nuclear a un alto al foc permanent. Per la seva banda, el secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, confia que quan acabi el conflicte, els preus del petroli baixaran per sota dels nivells anteriors a la guerra. Ho deia la cadena Fox News.
Això em fa ser molt optimista davant del fet que els preus del petroli, un cop superat aquest conflicte, seran molt més baixos del que eren a principis d'any o en qualsevol moment del 2025.
Repassem més notícies amb Carola Gil.
Els dos activistes de la flotilla per Gaza continuaran detinguts a Israel, almenys fins dimarts. La fiscalia alega que tenen vincles amb Hamas sense acusar-los formalment i els advocats denuncien maltractaments. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer al Congrés dijous.
Cap de setmana negra amb tres morts amb armes blanques a l'àrea de Barcelona. L'últim cas, el d'un grup que hauria ferit de mort un menor a la zona del Fòrum. La policia investiga les causes de l'atac i, de moment, no hi ha detinguts. També la nit de dissabte a diumenge, la Guàrdia Urbana va detenir un menor al Raval acusat de matar un home al carrer de la Cera. I a Esplugues de Llobregat continua la investigació per la mort violenta d'una dona amb arma blanca aquest dissabte. Els Mossos n'han detingut el presumpte autor.
L'AP7 ha estat la via més afectada per les retencions aquest diumenge en l'operació tornada a l'àrea metropolitana de Barcelona després del cap de setmana llarg de l'1 de maig. Hi ha hagut cues en diferents trams i, a més, també un accident entre un turisme i un autocar a Maçanet de la Selva. La pluja ha perjudicat el retorn aquest diumenge a la tarda i ha provocat que els carrils addicionals s'obrissin més tard. Durant el cap de setmana hi ha hagut dues víctimes mortals a les carreteres.
Lleida ha posat el punt final als 4 dies de celebració de la Fira de Titelles. Malgrat l'amenaça de pluja, la 37a edició del certamen ha mantingut la xifra dels 40.000 espectadors. Ha mort als 92 anys el destacat col·leccionista d'art català Juan Mateos Canals.
Mateos va ser un dels grans col·leccionistes d'art català contemporani, especialment reconegut per haver-se dedicat als principals creadors del segle XX. La seva col·lecció, iniciada a principis dels anys 80, inclou obres de disciplines diverses com la pintura, l'escultura, el tapís o el gravat. Entre alguns dels artistes amb qui va mantenir una estreta relació tan personal com artística, hi ha figures capdals de l'art català com Antoni Tàpies, Albert Ràfols Casamada, Josep Maria Subiracs o Josep Guinovart.
Esports, el Barça encara no és campió de Lliga. La victòria del Madrid per 0-2 al camp de l'Espanyol manté la diferència en 11 punts a la Lliga masculina. Els blaugranes en tindran prou amb un empat al Clàssic diumenge que ve per ser campions.
Per la seva banda, el Barça femení s'ha classificat per la sisena final de campions consecutiva, rècord absolut de la competició. Les blaugranes s'han imposat 4-2 al Bayern de Múnich amb un doblet d'Alexia i gols de Parayuelo i Payor.
Les blaugranes es citaran amb el Lió a la gran final de la Champions a Oslo el dissabte 23 de maig, això en un dia en què Alexia, amb els dos gols, s'ha enfilat fins als 232 gols i empata amb César Rodríguez en el segon lloc històric de golejadors. El primer, molt lluny, és Leo Messi. També ha reaparegut Aitana Bonmatí 5 mesos després de lesionar-se.
També en futbol aquest diumenge, Celta 3, Elx 1, Getafe 0, Rayo 2 i Betis 3, Oviedo 0. Aquest dilluns es tancarà la jornada amb el Sevilla Real Societat. La victòria andalusa deixaria Girona i Espanyol a un partit del descens.
Fins aquí les notícies.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
Nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 7 minuts. Tornem a ser aquí, segona hora de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Saludem ara en Juanjo des de Sant Vicenç de Castellet. Bona nit.
Bona nit, Marta.
Què tal, Juanjo?
Vaig dir que anava al cap i vam pinxar perquè em feia molt a l'esquena. Llavors vaig dir que va vindre la doctora a casa perquè no em podia ajudar.
De mal d'esquena?
Sí.
Mare meva.
De lumbago.
De lumbago. Ui, això fa molt mal.
I llavors vaig ahir, a les 5 del matí, ja estava d'urgències amb l'Andrés un altre cop. I m'han tornat a punxar dos cops. Ara ja estic més bé i m'ha anat el dolor perquè pren pastilles. Però porto una ratxa.
Sí, ja ho veig, que una cosa darrere l'altra, que déu-n'hi-do, Juanjo, necessitem uns dies de pau, uns dies de calma, Hauríem de fer per...
Vaig estar perquè no podia respirar. Vaig estar per l'operació de Sant Pau. Després vaig estar per la...
Mare meva.
Per l'escòpia. I ara he estat per l'esquena.
I ara la lumbàlgia. Al final una cosa porta l'altra.
I la dissecció també per la vostè.
Mare meva.
Vale, pues,
ja doncs espero que millori, Juanjo, que millori i vale, prenguis-ho amb paciència.
Si puc parlar més clar... I
d'alguna cosa positiva i bonica que li hagi passat. A veure si hi ha sort. Vale? Una abraçada, Juanjo.
Adéu,
bona nit. A veure, hi ha un oient dels ignorants que ens ha deixat un missatge de WhatsApp que jo el llegeixo tal com és, perquè és per reflexionar, ell diu. I es diu Jesús i ens diu, abans de res, vull deixar clar que jo no sóc ningú per criticar res i menys aquest programa que tant m'estimo, diu en Jesús. Però precisament per això us vull fer saber el meu punt de vista. Diu, esteu al segle XXI i per sort la majoria de dubtes que tenim els podem tenir les respostes en un minut, diu en Jesús, gràcies al senyor Google o a la intel·ligència artificial. Diu, jo fa molts anys que us escolto i m'he adonat que les preguntes dels oients en moltes ocasions tenen un interès relatiu, ja que la resposta, si no la sabem, la tenim en dos clics al mòbil o a l'ordinador. Les persones de més edat potser no tenen accés a aquests nous instruments de recerca i l'interès pel programa el mantenen intacte, però jo voldria que un programa tan interessant i que ens permet saber l'opinió de la resta d'oients cada cop en tingués més d'altres generacions més joves perquè en poguéssim aprendre d'ells com són, què pensen, com veuen ells les coses, ens diu el Jesús. Només és una idea i en cap cas una crítica. Jo personalment ho seguiré escoltant sempre, però en aquest cas voldria que sempre fos igual a molts anys. La nit dels ignorants és una idea genial i crec que entre tots l'hem de fer créixer. Potser una idea seria demanar als ignorants que les preguntes o dubtes fossin de temes que la intel·ligència artificial no pogués respondre o no saber respondre, i animar el jovent que escoltin les respostes que els podem donar als vells de la tribu. Nosaltres, per l'edat, tenim gairebé experiència en tot i els podem ajudar igual o més que ells a nosaltres, i de ben segur amb més cor que la intel·ligència artificial. Aquesta és la reflexió que ens ha deixat el Jesús al WhatsApp de la nit dels ignorants, al 667-220-148, per si voleu pensar i si voleu donar dues voltes més o opinar sobre el que diu en Jesús. Ara que són la 1:10, el que farem nosaltres és procurar que no ens enredin.
Que no ens enredin. Amb Carlos Baraíbar.
Avui, al Que no ens enredin, repassarem alguns mites i tòpics falsos que tots hem sentit alguna vegada al voltant de la declaració de la renda. La campanya està oberta fins al juny i potser aquests aclariments, doncs, us poden fer servei. Carlos Baraíbar Padró, responsable de verificació de 3CAT Info. Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Per on comencem?
Doncs mira, si et sembla bé, comencem per un dels temes de l'any, els bízums. A principis d'any ja va córrer que Hisenda faria tributar els bízums, aquesta aplicació per fer pagaments petits, per fer petites transferències a amics o familiars. Es va dir que revisarien fins al bízum més petit entre amics o família. Això és fals. El que ha canviat aquest any és que els bancs han d'informar si les empreses o els autònoms que tenen comptes en aquests bancs cobren o paguen amb bízum, és a dir, transaccions per bízum, perquè molta gent els fa servir, doncs, per pagar proveïdors o per cobrar factures. Per tant, res a veure, en aquest cas, amb els particulars. No patiu que no us miraran el vostre bízum d'aquell sopar que us veu partir amb algú o el que li feu al vostre fill o filla. Un altre tema que aquest any ha circulat. Es pot desgravar al veterinari, al dentista o al gimnàs? Doncs em sap greu, però a Catalunya no. En altres comunitats sí que es pot desgravar, però aquí no es pot.
En tot això de la renda hi ha alguns clàssics, com ara, si tinc dos pagadors, pagaré més a Hisenda. Això és cert?
En realitat no és veritat que paguis més. El cert és que pagaràs el mateix si cobres 25.000 euros d'un sol pagador o 10.000 d'un i 15.000 de l'altre. El que passa, o sol passar, és que si tens dos sous, cadascun dels pagadors et reté el que toca per al seu sou concret. I això serà menys del que tocaria, perquè tu no cobres 10.000 o 15.000, cobres en total 25.000. Per tant, t'estan retenint menys del que tocaria. Aleshores, a la renda, el que fas és tu presentes tot el que guanyes, tot junt, Hisenda mira tot el que guanyes tot junt, i a partir d'allà ho ajusten i treuen el percentatge que has de pagar d'impostos. I aleshores el que passa és que sols sortir a pagar en aquests casos. Però has pagat el mateix que si haguessis cobrat 25.000 euros de cop del mateix pagador. El que fa la renda és ajustar un desajustament que s'ha produït abans perquè s'ha retingut menys del que s'havia de retenir.
Una altra creença que, segons els gestors, està molt estesa. Si faig la declaració una vegada, ja l'hauré de fer sempre?
Sí, això també és fals. Pots haver-la de fer un any perquè aquell any compleixes les condicions, però l'any següent, si no les compleixes, doncs aleshores no l'has de fer. Per tant, no és veritat que si la fas un cop l'has de fer sempre.
I una altra cosa, Carlos, que no està gaire clara. I aquí diu que els aturats no han de fer la declaració. És cert?
Sí, la confusió amb això ve perquè l'any 2024 el govern espanyol va estar a punt de fer obligatori que els aturats fessin la declaració, però al final es va fer enrere i va quedar una mica de confusió aquí. El que va quedar és que no s'havia de presentar si estaves aturat, però no és així. El que passa és que no és obligatori, però si compleixes els requisits l'has de presentar. Pot ser que estiguis aturat, pot ser que no estiguis cobrant gaire de prestació, però pot ser que tinguis altres ingressos per un lloguer, per unes accions que t'has venut, qualsevol cosa, i això et fa que hagis de fer la declaració. Aleshores, sí que l'has de fer. Per tant, si esteu aturats, mireu-vos-ho. Simplement el consell és aquest, perquè si compliu els requisits, l'heu de presentar, però no és obligatori.
Aquests temes sempre són difícils, per tant, si teniu dubtes, busqueu un gestor que us ajudi. Gràcies, Carlos. Bona nit.
Exactament, Marta. Bona nit.
Doncs vinga, més recomanacions. Ara un missatge que ens ha deixat al WhatsApp del programa en Xavier, i ens diu: si voleu emetre aquest tema meu de gospel en català, del que en soc l'autor, estaré encantat. Pot quedar bé i fer pujar la vibració, ens diu en Xavier. Salutacions a tot l'equip, i la cançó que ens envia en Xavier, que és seva, es diu Maracambai. Sona així.
deixa't conduir acomplint la llei divina. Ell és el camí, la veritat, ell és la vida, la llum que viu dintre nostra, em sacseja i em desperta. Quan l'amor truca a la porta, una veu em diu segueix-me. Ell és la vida en nosaltres, que flueix en la nostra ànima. És el redemptor que em guia, redueix la meva càrrega. Entro al meu quarto per trobar-me amb ell, qui viu en nosaltres, en el temple intern. Em dona la força, em dona l'ajut, quan l'ànima el troba en el més profund. Deixa't conduir, acomplint la llei divina. Ell és el camí, la veritat, ell és la vida. Venim de la vida eterna, adornem la nostra ànima. L'estimat és qui ens ensenya a fer el camí de tornada. Entro al meu quarto per trobar-me amb ell, qui viu en nosaltres, en el temple intern. Em dona la força, em dona l'ajut, quan l'ànima el troba en el més profund. Deixa't conduir, acomplint la llei divina. Ell és el camí, la veritat, ell és la vida.
Doncs moltes gràcies, Xavier, per aquest tema teu de gospel en català, Mare que em va. Tenim uns oients en aquest programa que escriuen contes, que fan música, que toquen l'harmònica, o sigui, i ens ho envien, i ens ho fan saber, i això és meravellós. Però va, que ara parlarem d'una cosa diferent, molt estesa i molt poderosa. Tan estesa i tan poderosa que pot arribar a ser traumàtica, però que alhora és molt invisible, perquè la solem amagar. Estic parlant de la vergonya. Què us fa vergonya? Ballar? Parlar en públic? Disfressar-vos? Us fa vergonya el vostre propi cos? Que la vostra ignorància quedi en evidència? Potser això no, si escolteu aquest programa. Us fa vergonya dir la veritat del que penseu en una conversa? Creieu que la vergonya ha estat un mur o una tenalla a la vostra vida? Què heu deixat de fer o deixat de dir per vergonya? S'acaba de publicar un llibre que es titula Sinvergüenza. És de l'escriptora Meritxell García Roig. L'ha publicat l'editorial Urano. Ara us en llegeixo quatre línies que ens semblen una bona pinzellada del context. Diu, la vergonya és una emoció de regulació social. Ens permet sobreviure en societat. A ningú se li acudiria posar-se a orinar enmig de la sala on estem. O la vergonya té una raó evolutiva. No podem sobreviure sense el grup i per formar part del grup la vergonya juga el paper d'adherir-nos a les normes socials i morals. Ara bé, portada a l'extrem, la vergonya, diu, és limitadora de la nostra llibertat interior. En aquest llibre, Sinvergüenza, podríem dir que la Meritxell García es despulla i explica públicament les seves vergonyes en primera persona i analitza fins a quin punt li han condicionat la vida i com les ha intentat superar. Però ella també és terapeuta en creixement personal i fa de coach en tallers per gent amb vergonya. Per tant, en coneix moltes de vergonyes. Meritxell García, bona nit, benvinguda a l'estudi dels Ignorants.
Bona nit, moltes gràcies.
entre escriure el llibre i les sessions, no sé, t'has convertit en una mena de caçadora de vergonyes, no?
Sí, una miqueta. Sí, em passa molt, també, no?, de fer tallers de sense vergonya, que la gent al final acaba explicant les vergonyes, i jo crec que també és la màgia de la vulnerabilitat, no? Jo em despullo en aquest llibre i explico les meves vergonyes, i jo crec que això genera un espai segur en el que les persones, a les presentacions mateix, acabem les presentacions parlant de les vergonyes dels assistents, i penso que això és molt bonic, no?, generar aquest espai en el que la gent pugui expressar aquestes vergonyes que normalment no expliquem a ningú.
A vegades no expliquem a ningú, però clar, tu explicaràs les teves vergonyes, però en aquestes sessions on acompanyes altra gent, quina mena de vergonyes, no sé si dir-li sorprenents, t'hi has arribat a trobar, tu? Que vulguis compartir amb exemples,
eh? Sí, n'hi ha de molt diverses. Jo penso que molta gent de la que ve a consulta, al final tothom ve gairebé pel mateix, que és que un vol ser més un mateix. I la vergonya és un impediment a ser un mateix. M'he trobat gent que té vergonya a divertir-se.
Ah, sí?
Sí. Perquè tot depèn de la història, no? Doncs en aquest cas, doncs, era una persona que es va quedar viu de molt jove i llavors hi havia un tema de judici, no?
Clar.
De que si es divertia, doncs semblava que no estava bé, que no estava ben vist.
Clar.
Sorprèn així d'entrada, no? Algú et diu, tinc vergonya a divertir-me, i penses, com? Explica'm això, no?
Clar, clar.
I aquesta és la gràcia també de la vergonya, que ens costa molt posar-nos en el lloc de la vergonya d'una altra, perquè nosaltres ni hem pensat de tenir-la allà. Llavors, la complexitat de l'emoció és que tots la sentim, però tots la tenim en llocs diferents. I fins que no et poses en context i en situació d'aquella persona, costa molt connectar. Llavors, per això és que jo pensava, bueno, com puc explicar això si no em despullo jo?
Sí,
si no surto jo a la llum amb la meva vergonya, ningú entendrà.
Sí, perquè si no obres l'armari de les teves vergonyes, no?
Clar, és impossible, no? Necessites d'aquesta transparència.
Clar,
no?
Després, a vegades, li diem vergonya alguna cosa, això em fa vergonya, però quan en realitat és un això jo no ho vull, no en sé, o no ho vull fer, o no ho faig perquè tinc por, per tant, són altres excuses, no és ben bé vergonya. Potser es pot confondre?
Es confon i es confon molt. La primera confosa amb la vergonya era jo. Jo no pensava que en tenia. Tot això va ser com un accident, absolutament. Vaig anar a veure una obra de teatre que es deia La vergonya i jo, i vaig sortir d'allà i vaig pensar, a mi aquesta emoció em sona. I jo li he donat altres noms. Jo li he donat això, no sóc capaç, això no és per mi, tinc por a fer això, doncs potser ara no em va bé, ara no és el moment. Penso que posar-hi nom a la vergonya és important, perquè com és una emoció que la pròpia emoció, la vergonya ens fa vergonya, no surt a la llum tan fàcilment, i quan surt, surt en plan còmic, no? El pet de l'ascensor, no?
Ja.
Aquest tipus d'anècdota que rebaixa, d'alguna manera, la vergonya. Però, no sé, jo explico, per exemple, a mi em rossen les cames a l'estiu, jo tinc unes cames grosses, no? I jo sóc aquella senyora que veus pel carrer intentant ficar-se el vestit entre les cames,
sí,
i que, si no, em poso uns pantalons a sota, estic patint perquè em rossen i em fan mal, no?
Clar.
Però no és una cosa que normalment vagis a fer un cafè i diguis, buah, saps què? Que tinc les cames fetes pols perquè m'he oblidat els pantalons.
Perquè et fa vergonya explicar-ho.
Clar, et fa vergonya explicar-ho, però d'alguna manera això és el que ens connecta, perquè tots en tenim de vergonya. Hi ha moltes que no les diem. I una de les sorpreses també amb el llibre, inclús persones que estan al meu entorn, hi ha coses que els han sorprès. Perquè no és que ho amaguis, tampoc, però d'alguna manera per tu és tan normal tenir vergonya. I és un discurs que has sentit tantes vegades internament que ja ni tan sols ho poses a sobre la taula, no? Jo m'he donat compte a través d'aquest procés de que jo tinc un tema de vergonya no només física a nivell de cos, sinó també quan la meva intel·ligència entra en entredit, no? Quan et sents ignorant en algun moment.
En aquest programa no tinc cap problema, eh?
Ja, és fantàstic.
Ens sentim ignorants i cada dia ens n'anem a dormir sabent moltes més coses.
Però és curiós, perquè d'alguna manera a mi no em fa vergonya ballar al supermercat, a mi em veuràs ballant a les andanes de tren, no? Mentre el tren va tard, el que sigui, no? Però en canvi, dir una mala paraula, dir una cosa que pots veure a la cara de l'altre que no ho ha rebut bé, cometre un error, anar a una entrevista i dir una cosa que, ai, merda.
M'he equivocat, no?
Clar, llavors hi ha com aquesta rumiació, i a vegades ens semblen foteses, tonteries, però en realitat és una cosa que internament marca molt. I quan ho diem, quan expliquem, perd moltíssima força. perquè jo explico, per exemple, que aquest és el meu cinquè llibre, i jo sempre he pensat que un dia em trucaria el meu agent literari i em diria que jo no en sé d'escriure.
Ah, està bé, després de cinc llibres.
Sí, 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 però dintre del meu cap té sentit, això. Clar, clar. O sigui, jo ho penso i dic, no, segur, em trucaran un dia i em diran, t'hem descobert, no? L'hem descobert?
No, tu no pots fer llibres.
En realitat no, no? I conforme ho explico i ho he escrit, cada vegada comença a tenir menys sentit. Però dintre del meu cap, tot això,
yes,
era una pel·lícula absolutament real.
Sí, sí.
I quants de nosaltres tenim pel·lícules d'aquestes que ens expliquem tots els dies, no?
I tant.
I que al no dir-ho, agafen una força.
Encara més,
clar,
no?
Clar, et fas un pel·liculón de Hollywood intern.
Total. Tu, explica una mica un concepte que m'ha agradat força, que tu expliques en el llibre, que diu, la culpa és l'amiga cookie de la vergonya.
Sí, és l'amiga cookie perquè, d'alguna manera, la culpa és quan tu fas una cosa i comets un error, saps que t'has equivocat, no? L'error és allò que tu has fet. Però clar, la vergonya és que l'error ets tu. Clar, és l'amiga cookie la culpa perquè, d'alguna manera, tu sempre pots millorar. Quan tu t'has equivocat en alguna cosa, doncs, pues, mira, has tret un 7 a l'examen, doncs pots estudiar més i treure un 9. Però si tu ets tonta, si tu realment creus que ets tonta i tens aquesta vergonya que ets tonta, és molt difícil millorar. Perquè és una creença molt arraigada en el que la teva identitat va entorn amb aquesta vergonya. Llavors, la culpa, d'alguna manera, té aquesta presència en el que et fa la sensació de que hi ha una millora possible. La vergonya no, perquè està enganxat a qui tu ets, al concepte de qui tu ets, a la teva creença de qui ets. Llavors,
clar, però es pot confondre? O on està el límit entre la vergonya i, pel que tu dius ara, i a mi em sona com a falta d'autoestima, no? De dir, jo no puc, no sóc bona fent això, no puc treure més notes, si, saps?
És una línia molt fina. O sigui, per mi és això, és la diferència. La culpa és que et matxaques per una cosa que has fet, però la vergonya és algo que tu ets. Però d'alguna manera, clar, hi ha tot el síndrome de l'impostor que té molt a veure amb la vergonya. Jo no considero que tingui a veure amb l'autoestima, perquè és això, és a dir, jo sé que puc escriure el llibre, em porto 5, però és igual, això no importa. Aquest discurs existeix en el teu cap. Perquè hi ha una creença de jo no sóc periodista, jo no sóc psicòloga, jo no... No, tu et montes un discurs mental en el qual això s'aguanta, no? Llavors, no és que no tinguis fe en les teves pròpies habilitats, sinó que tu creus que les teves habilitats no s'aguanten per allò que serà benvingut, per allò que es considera correcte, per allò que està ben vist, no? I encara que tu ho facis bé, et compares amb algú que X, no? Que té no sé quants títols, que ha fet no sé quina història de vida que no és la teva.
Clar, sí, sí, sí. Abans has fet referència, no?, que tu havies tingut fins i tot vergonya, suposo, de més jove, del teu cos, però veig que fins i tot quan et vas aprimar moltíssim, tampoc no estaves còmode perquè no et reconeixia, llavors continues tenint la vergonya perquè no reconeixes aquella persona que veus en el mirall.
Sí,
és complicat, eh?
És molt complexa. A mi em va passar... Clar, jo havia sigut grossa des de sempre i de cop i volta em vaig aprimar a 30 quilos, no? Llavors, és curiós perquè jo era la mateixa persona per dintre, però no era la mateixa persona per fora. I vaig començar a experimentar unes vergonyes que jo no havia experimentat al meu cos, que eren diferents. És a dir, les més vergonyes quan era grossa és que a l'avió patia per la cadira, o si anava amb una terrassa, aquestes cadires que són superdures, que no tens espai...
Sí.
Però clar, quan era primera una altra cosa, la gent em mirava pel meu cos. La gent, per exemple, m'afalagava.
Ah, clar, perquè estaves prima, sí, no?
Clar, això no era una notícia, saps? Per mi... O de cop i volta...
I no estaves còmode, Emma,
no,
amb aquests afalacs.
No, clar, perquè per mi era nou. És a dir, possiblement per algú que tingui un cos normatiu, doncs era normal, no? Per mi no. Clar, jo de cop i volta vaig passar d'una talla de 48 a una talla de 38 i clar, la impressió que causava quan entrava en un lloc abans era més la meva intel·ligència, el que jo deia,
ja.
I d'alguna manera va passar a ser a com anava vestida o si se'm veia guapa aquell dia o no, no? Llavors, clar... És com viure dues vides diferents en cossos diferents.
Clar. També veig que de joveneta eres, diguéssim, l'espavilada, allò que es diu en castellà, l'empollona, una mica,
sí,
de la classe, que t'agradava cantar, i vas anar... o sigui, no vas tenir vergonya de presentar-te en un càsting d'Operació Triunfo, més
sí,
a més.
Sí, sí.
O sigui, on està la vergonya aquí, de la Meritxell?
Ah, clar, però no hi havia ningú que em conegués allà.
Ah, perquè no hi havia ningú que et
condemnés. No, clar, jo podia cantar enmig de 1.000 persones al Palau Sant Jordi, tots fent cua durant 3 hores, però jo al meu institut no em vaig emportar mai al grup de rock i m'hagués mort de ganes de fer-ho. Perquè el problema no era cantar en si, sinó el problema era què pensaran de mi, no? Com em veuran, ostres, no ho faré prou bé... Clar, la vergonya meva no és cantar en públic. La meva vergonya és que pensin que sóc tonta. Llavors, fer això en un cercle en el que jo ja, diguem-ne, era la empollona, la primera de la classe, no? I que es pogués considerar que jo allò no ho feia prou bé, clar, per mi no... Una de les més vergonyes també és, bueno, jo he utilitzat el perfeccionisme com a antídot a tot això, no? És a dir, com, d'alguna manera, ser perfecte t'allunya del rebuig i t'allunya de la vergonya. Clar, quan t'operació en triomfo no hi havia cap problema, però a l'escola sí, clar.
A l'escola sí, però és curiós, eh? En un lloc on, en principi, no et coneix ningú. Si t'haguessis trobat tres persones més del teu mateix institut...
M'hagués mort allà mateix, segurament, sí.
Potser no t'hagués... No et van agafar?
No, no em van agafar, no. No, no, no.
Però vas passar alguna fase?
La primera.
Ah, no, està bé. Clar, tu, a més, ets una persona, dius, neurodivergent, expliques que ets una persona autista amb dèficit d'atenció, altament sensible, altes capacitats i dislèxica. Clar, com afecta això en aquesta vergonya? Perquè,
molt.
Clar, és una mica...
Clar, tu ja et saps diferent des del principi.
Sí, la fa més gran, la vergonya? O...
Absolutament, clar.
La potencia, per tant.
Sí, moltíssim. És a dir, tu ja ets diferent perquè tens una manera de pensar diferent. O sigui, per mi, per exemple, la interacció social a l'escola era molt complexa. O sigui, amb un pati ple de soroll, amb tota gent corrents, cridant... Per mi era terrible. Jo m'agafava el meu llibre i m'asseia a l'escala a llegir. Sí? Llavors, tu ja ets la rara. Això està clar, no?
La que no juga, la que sempre llegeix... No?
Clar, o, per exemple, a mi no em portis a un centre comercial, és a dir, a mi jo m'atabalo. Jo anava amb ulleres, o sigui, nosaltres quan anem al súper amb la meva parella anem amb ulleres de sol, saps? Ah, clar, no, per mi és horrorós.
I en una hora que no hi hagi gaire gent.
Sí, no, clar, és terrible, no? Llavors, clar, tot això de ser diferent, no? Que vaig al supermercat amb ulleres de sol i la gent et mira, òbviament, no? I pensa, aquesta dona, què li passa?
Té
algun tipus d'infecció a l'ull o alguna cosa?
Sí, sí.
Però et veuen cada dissabte allà, saps? Llavors, clar, això augmenta moltíssim la vergonya, perquè hi ha coses, per exemple, que els altres poden fer molt fàcil i tu no.
Clar.
I a mi em costa, per exemple, jo puc fer-te un plan espectacular de lo que vulguis en 5 minuts, perquè tinc un cervell molt ràpid i hi ha dies que tinc un Ferrari, però si em poso a fer una rentadora, se'm col·lapsa el cervell, és a dir, se'm col·lapsa, són molts passos, les rentadores. Clar, pel TDA, que això és terrible, no? És a dir, hi ha roba delicada...
Clar, per les coses senzilles.
No, hi ha coses senzilles que a mi em costen molt.
Que tu et costen molt i, en canvi, podries muntar-me un viatge a l'Índia, ara mateix,
en 15 minuts. Cap problema, sí.
Sí, sí.
Clar, però això xoca, d'entrada.
Sí, sí.
Perquè llavors tu estàs allà amb la rentadora, saps? En plan, això, que ve de 20 graus, 30 graus, color, no sé què, saps?
Sí.
I la gent diu, però què et passa, no? Clar, tu sents vergonya
sents
aquí.
Sents vergonya, clar, però...
Clar.
Però forma part de la vida poder anar a una rentadora i poder anar al supermercat, només faltaria, no?
Clar, però necessites com acomodar això que sigui còmode, perquè al principi tu penses que has de poder.
Ja.
I has de poder igual que els altres. I no pots igual que els altres, ho has de fer d'una altra manera. No?
Per la gent que se senti, que senti ara aquesta conversa i digui, jo sóc així i no ho sabia que pot passar, la vergonya... es pot desentrenar o es pot superar? O ja està, la tens aquí. Quina és l'eina per controlar-la i no fer que no formis part de la societat perquè tens tota aquesta vergonya?
Mira, jo crec que no se'n va. No se'n va, la vergonya. Vale? Però no és una mala notícia, tampoc. No se'n va perquè hi ha alguna cosa que la vergonya t'està dient que has d'atendre. I per això existeix. Quan estàs en una situació i et ve la vergonya i tu ho fas amb vergonya... Al final, aquesta vergonya acaben sent uns segons molt mínims. És aquest discurs intern que s'activa i de cop i volta dius vale, aquesta història me la sé. I ho fas amb vergonya, no? I hi haurà dies que la vergonya ocuparà molt d'espai, perquè estàs fluix. I arriba un dia que t'aixeques i tot et va malament i aquell dia la vergonya t'atrapa, sí? Però hi haurà altres dies que no, que ni tan sols sortirà, no? Penso que depèn molt de l'estat en el que tu estàs i del que estàs lidiant, però per mi el que s'ha de fer és fer-ho amb vergonya. La meva filla...
No deixar de fer-ho.
No deixar de fer-ho. La meva filla, 4 anys, et ve a casa i et diu «Mama, m'ha fet molta vergonya, però ho he fet amb vergonya», no?
I et diu això?
Sí, clar, perquè ja ho sap, la mama estava escrivint un llibre de vergonya, llavors parlàvem de vergonya a casa.
Clar.
Jo penso que aprenem a base de fer-ho i de veure que no morirem.
Clar,
no morirem a l'intent.
Tenim més vergonya les dones o els homes?
Jo crec que en tenim de diferents llocs, a diferents llocs. És a dir, jo penso que... L'altre dia li deia a la meva parella, no? Tu no sabràs mai què se sent quan un home al metro et mira els mugrons. Aquesta vergonya tu no la sentiràs mai, segurament.
Clar, però això té a veure amb una actitud d'algú altre que no hauria d'estar mirant allà.
I que hauria de tenir una miqueta de vergonya, potser,
home,
això.
Però justament hauria de canviar de bàndol, no?, com diu.
Clar, però són unes vergonyes que no són traslladables, jo crec, perquè és una cosa que la vergonya va molt també amb el gènere, d'alguna manera.
Clar. Jo trobo que és molt afalagador que hagis pogut escriure, tenim vergonya, hagis pogut escriure un llibre que es diu Sense vergonya, d'Urano, Meritxell García Roig, Sinvergüenza, hagis fet aquesta catarsi, però jo crec que pot ajudar molta gent que segurament ara escoltant-nos deu pensar a mi tot això em passa i no sabia que era la vergonya. I això és molt important.
Sí, 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 absolutament.
Doncs jo t'agraeixo moltíssim que hagis vingut, ens hagis explicat, espero que et vagi molt bé el llibre i que facis el sisè sense pensar que algú trucarà per dir no en saps d'escriure.
Sí, jo crec que ja... Aquesta ja ha sortit d'una de les vergonyes.
Moltíssimes gràcies.
Un plaer.
Bona nit.
Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ara les entrades, perquè hi ha coses que només passen una vegada.
El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3Cat en viu.
El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Un mes abans de l'arribada del Papa Lleó XIV, el Matí de Catalunya Ràdio entra a la Sagrada Família. Dimecres 6 de maig, des de les 8 del matí fins a les 12, farem el programa des de l'interior de la Sagrada Família. Ens acompanyaran els oients, pujarem a la Torre de Jesús, al punt més alt del temple, i tindrem actuacions molt especials. Ens podries cantar alguna cosa allà dins, no?
Home, si se'm deixa, perquè crec que hi ha un retorn molt terrible allà dintre, no?
Maria del Mar Bonet, al Matí de Catalunya Ràdio. Serà un matí gloriós.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Arriba la gala de la 5a edició dels Premis Sonor. Coneix els 12 podcasts escollits entre més de 220 candidatures d'arreu dels països catalans.
Moltes gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova edició dels Premis Sonor.
Gala dels Premis Sonor, des de l'Auditori 1899 del Futbol Club Barcelona, amb els guanyadors del talent i la creativitat del podcast.
I el guanyador del Premi Sonor, el millor podcast.
Aquest dijous a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. I si ho vols seguir en directe, connecta't a l'app de Catalunya Ràdio o a la plataforma 3Cat.
Explora, descobreix, fes equip amb els teus amics i llença't a l'aventura. Tens una missió, salvar Dracamar. Dracamar, el nou videojoc per consoles de 3Cat. Disponible a les principals plataformes digitals.
Va, que d'aquí 4 minuts arribarem a 3 quarts de 2. Obrim el capítol de preguntes contestades. Parlem de vestuari, perquè fa unes quantes nits aquí al programa la Carmeta, des del barri de Sants de Barcelona, ens feia aquesta pregunta.
Escolta, sisplau, jo volia preguntar de TV3, els presentadors i locutors que porten aquesta roba i cada dia es canvien, com ho fan? Qui els diu que tenen un assessor? O poden triar ells la roba? I què en fan de tanta roba?
Totes aquestes preguntes li hem traslladat a la Laia Guarner, que és la coordinadora de vestuari de TV3, i ella ens treu de dubtes.
Aquí a TV3 disposem d'un departament, el de disseny de vestuari, amb un equip de professionals que fa la tasca de triar el vestuari de les diferents persones que surten per pantalla, ja siguin conductors, presentadors, actors... Un cop acaba el programa, o aquella persona ja no fa més pantalla, aquestes peces van a parar a la vestiteca. Que la vestiteca és, diríem, entre cometes, la nostra biblioteca, on emmagatzemem totes les peces que s'han utilitzat i que podran servir per fer altres programes. I quan aquestes peces acaben la seva vida útil, les derivem a una organització sense ànim de lucre.
Doncs ja ha sentit, els oients, la Carmeta, que és com preguntava, que es fa servir en diferents vegades, i quan s'acaba, doncs es dona aquesta organització sense ànim de lucre. Per tant, dubte resolt. Anem a buscar altres preguntes que heu fet aquestes últimes setmanes i que encara ningú ha contestat. Per tant, jo us les deixo aquí, les poso sobre la taula i vosaltres ja aneu pensant. Podeu trucar demà al 93207474 o bé deixar-nos un missatge al WhatsApp de la nit dels ignorants, 667-220-148. Per exemple, amb la Mariló des del Poble Sec ens demanaven com es calcula la sensació tèrmica. Allò que quan veus la previsió del temps et diuen fan 13 graus, però la sensació tèrmica doncs fa que sembla que n'hi hagi 10. La Carme, des de Barcelona, qui paga els grafiters? En Joan Josep, des d'Ulldecona, volia saber en quin any les ràdios van passar a emetre per FM, per freqüència modulada. L'Aleix, des d'Esparreguera, preguntava quants anys viuen les orenetes. La Concepció, quina eficàcia té l'herba de Sant Joan contra la depressió, ens demanava. I en Miquel, des de Sabadell, volia saber quants pobles nudistes hi ha a Europa i una mica com funcionen aquests pobles. Tot això, si algú hi ha anat mai o té alguna referència, doncs serà bona. Tot això són preguntes, com deia, que heu fet aquestes últimes setmanes aquí al programa, via missatge o quan truqueu al telèfon del directe, i que encara no hem respost. Cada dia anem destacant algunes perquè aneu fent memòria i anem responent a poc, de manera que anem confeccionant doncs aquestes respostes al programa, i a vegades d'algunes de les coses que ens pregunteu o que demaneu acaba convertint-se en una entrevista, perquè doncs és tan diferent, és tan curiós el que demaneu, que allò mereix una entrevista, no només una resposta. I a vegades ho fem, perquè jo sempre ho dic, que gràcies a les vostres preguntes o a les vostres reflexions, moltes vegades surten temes molt interessants que, en definitiva, ens fan que tots plegats, l'equip de la Nit dels Ignorants inclòs, aprenguem cada dia coses noves. I ara ha arribat aquell moment de la nit, després de dues setmanes de llegir contes dels ignorants, doncs arriba aquell moment de la nit que jo saludo una persona que ens porta nova saba, que ens porta noves històries. Veiem què passa aquesta setmana.
Contes per anar a dormir, amb Anna Maria Ricart.
Va, que comencem setmana nova de contes nous, i després de dues setmanes boniques, intenses, llegint els contes dels nostres oients ignorants, Anna Maria Ricart, bona nit.
Bona nit.
De moment això s'ha acabat. Sí. No vol dir que un altre dia tornem a posar la iniciativa sobre la taula, perquè ha estat força ben rebuda.
Ben rebuda, i hem rebut uns contes
molt
estupendos,
molt xulos,
i jo estic molt contenta.
Que sí?
Sí?
Jo també, i crec que la gent també. Algú va dir fins i tot que li havien agradat més que d'autors que publiquen.
Ja pot
ser. Que, saps què vull dir? Però avui tornem a deixar els oients que continuïn pensant en quins contes poden escriure en el futur. Aquesta setmana què ens portes?
A veure. Doncs situem-nos, Marta, a inicis del segle XX, a Nova York, però ni és de dia i estem passejant per Central Park, ni és de nit i estem a punt d'entreveure un musical de Broadway.
Llàstima.
És de nit, i sí, som a Broadway.
Sí.
Però estem a punt d'endinsar-nos en el submón del joc, de la màfia i de la vida d'aquelles persones que diríem que són poc recomanables.
Ai, mare, sí.
I ho fem de la mà de Damon Runyon. L'editorial Coma Negra ha publicat una selecció del seu relat sota el títol Dèries de Broadway. L'edició i la traducció han anat a càrrec de la Carme Geronès.
Molt bé, doncs d'entrada m'hauràs d'explicar una mica qui era aquest Damon Runyon, que jo no tinc el gust de conèixer.
Jo tampoc, jo tampoc.
Es tracta d'això?
Va néixer el 1880 a Kansas, on el seu pare editava un diari. Després la família es va traslladar a Colorado, on ell, en Damon Runyon, va treballar en diversos diaris, i finalment es va traslladar a Nova York, on es va convertir en un famosíssim cronista esportiu.
Ah.
Seguia els New York Giants, futbol americà,
sí,
la boxa professional, i va acabar escrivint sobretot sobre béisbol. I va conèixer aquest submón del qual parlàvem.
Clar.
El seu millor amic, per exemple, era comptable dins d'aquest món del crim organitzat.
Ah, sí? Tenia un amic comptable del crim organitzat. Perfecte, molt bé.
Paral·lelament a la seva vida com a periodista esportiu, escrivia relats sobre aquest món que ell coneixia també, i també va tenir èxit. Escrivia amb un estil molt propi, gairebé sempre en present indicatiu, encara que fos per explicar coses passades, ja ho sentiràs,
sí,
és molt curiós, i ple d'argot, i era un estil tan característic que va donar pas al qualificatiu de ranyonisme.
Ai, mare meva, sí, molt bé.
Són contes sobre el món teatral de Broadway dels anys 20 i 30, del segle passat, durant l'època de la llei seca, sobre el món clandestí del joc i les apostes, sobre el crim organitzat i tots els personatges que pol·lulaven per allà. Estafadors, gàngsters, carteristes, dones coristes, dones que treballaven en locals d'estriptease, i crítics teatrals també apareixen.
Ah, també són allà?
Sí, sí, per allà. Són històries que ens explica molt d'humor un narrador, que no sabem qui és, però que també vagabundeja per allà, una mena d'alter ego de l'autor. I als anys 40, moltes d'aquestes històries es van sentir a la ràdio convenientment dramatitzades.
And now, back to the Damon Runyon Theater and the famous story, The Idol of Miss Sarah Brown.
As I am saying, Miss Sarah Brown is a mission worker, and the sky is a gamble. I molts dels seus contes, Marta, també es van convertir en pel·lícules, com, per exemple, Dama per un dia, dirigida per Frank Capra,
carai.
Little Miss Marker, protagonitzada per Shirley Temple, o Guys and Dolls,
amb
Marlon Brando, Jean Simmons i Frank Sinatra, que està basada en el musical del mateix nom, i aquest musical està basat en dos relats del Damon Runyon. Sí.
Aquesta no la sabia.
I un d'ells és el que començarem a llegir avui, que es diu Pressió sanguínia, i que ens ocuparà 3 dies.
Ui, sí, en aquests, que és llarg.
Sí, és que són llarguets. Però són, ja veureu, si entres, són molt interessants. En aquest relat seguirem el narrador i el seu acompanyant no desitjat tot una nit per aquest Broadway clandestí. Ens hem d'imaginar que som en una pel·lícula, en blanc i negre, que és de nit, que estem a la cantonada del carrer 48 i la 7a avinguda de Nova York, i que...
Va, Pressió sanguínia dins les dèries de Broadway de Damon Runyon, publicat per Coma Negra, amb edició i traducció de Carme Geronès.
Deuen ser 12:15 d'una nit de dimecres i m'estic plantat a la cantonada del carrer 48 i la 7a avinguda pensant en la meva pressió, una cosa que no m'havia tret mai la son. De fet, no n'havia sentit a parlar mai de la meva pressió sanguínia, fins aquest mateix dimecres, que va aixecar el doctor Brennan per qüestió de l'estómac, em posa un estri que m'estrenya el braç i em diu que tinc la pressió més en l'aire que l'esquena d'un gat a la guait del perill, i diu que vagi en compte amb el que menjo i que eviti les emocions fortes, perquè, si no, faré un pet com un aglà. Una persona nerviosa com vostè amb la pressió disparada ha de fer una vida tranquil·la, diu el doctor Brennan. Són $10, afegeix. Doncs sóc aquí, en aquesta cantonada, i penso que no ha pas de ser tan complicat evitar les emocions fortes, tal com va tota la ciutat, i que tant de bo tingués els $10 aquells per jugar-me'ls amb en Bon Solet a la quarta carrera de Pimlico de l'endemà, quan de cop aixeco la vista i veig que tinc al davant en Charlie Panocha. De tota manera, penso que ara mateix el veig venir i ja us podeu jugar tot el cafè que es cull a Java, que me'n vaig de pet a un altre lloc, perquè és un paio amb qui no vull tenir tretzes. M'estimaria més no tenir res a veure. Fins diria que en aquesta ciutat ningú no en vol saber res d'en Charlie Panocha, perquè és força de maltractar. Deu ser el paio de més maltractar del món. En Charlie Panocha és alt i gros, amb unes amenaces de por, força mala ganya, i tant se li dona de tirar per terra qui sigui, i quan ho fa, no li ve d'aquí de trepitjar-li els morros. Passa que aquest Charlie Panocha és d'allò que en diuen ombregues. Porta la pipa a la butxaca dels pantalons i la sol fer servir per deixar algú més glaçat que un caramell si no li agrada el caient del barret que porta, perquè en Charlie Panocha hi té molt de punt amb els barrets. El cas és que en aquesta ciutat s'encarrega un fart a trets i molts d'altres a cops de faca. I només hi ha una raó perquè no sigui a la presó. N'acaba de sortir. I les autoritats encara no han tingut temps de rumiar alguna cosa per tornar-lo a engarjolar. En fi, que m'adono que en Charlie Panocha corre pel barri quan sento que diu «Vaja, vaja, vaja, ja hi som tots». Tot seguit m'enganxa per les solapes de manera que no em puc esquitllar i no és pas que no en tingui ganes. «Ei, Panocha», li dic tot amable, «com ho tenim, això?» «Anar fent», respon ell, «me n'alegro de veure't perquè buscava companyia». «Vinc de Filadèlfia, 3 dies de negocis». «Tot bé per allà, no?», responc. Però allò em neguiteja, perquè sóc dels que segueixen els diaris i no se m'escapa quin tipus de negocis fan Panocha a Filadèlfia. Ahir mateix llegeixo una petita ressenya d'allà i m'assabento que hi han cosit a bales en gust esmalbut el sorrut davant de casa seva. És cert que no sé si en Charlie Panocha és el que ha pelat en gust esmalbut el sorrut, encara que en Charlie Panocha és a Filadèlfia quan pelen en gust esmalbut el sorrut, i sé, com qualsevol altre, que 2 i 2 fan 4. És com si hi ha un atracament en un banc a Cleveland, a Ohio, i en Panocha és a Cleveland, a Ohio, o per allà a prop. Per això em despaciento i m'imagino que em va pujant la pressió per moments. «Quanta pasta dus a sobre?», em pregunta en Panocha. «Jo estic plomat». $1 estiren molt, Panocha», li dic. «M'han esclat 10 al metge per dir-me que tinc la pressió fatal. Però si et calen, compte-hi». Amb un parell de dòlars no anem enlloc dos paios de categoria com jo i tu, diu en Panocha. Anem fins a la timba de Nathan Detroit i en guanyem uns quants més. Jo, com és natural, no tinc pas ganes d'anar a la partida de Nathan Detroit i si en tingués no hi aniria a menjar-li Panocha perquè de vegades, sobretot a les partides, et jutgen per la companyia i en Charlie Panocha no està considerat com de les millors. En fi, no tinc pasta per jugar i si en tingués no la posaria als daus. Més aviat l'apostaria per en bon solet o me l'enduria cap a casa per pagar algun rebut, com ara el del lloguer. A més, recordo el que m'ha dit el doctor Brennan, que eviti les emocions fortes i sé que al local de Nathan Detroit n'hi haurà si s'hi presenta en Charlie Panocha, que em pot pujar la pressió i que puc fer un pet com una gla. Ara mateix noto que la sang se'm va embalant de mala manera, però com és natural no em discuteixo amb ell i ens n'anem cap a la partida d'en Nathan Detroit. Aquest vespre juguen a un garatge del carrer 52, tot i que de vegades ho fan en un restaurant del carrer 47 o a la rebotiga d'un estanc del carrer 44. La qüestió és que les partides d'en Nathan Detroit poden ser a qualsevol lloc. Van canviant cada vespre perquè no té cap ni peus anar-ho fent sempre al mateix lloc fins que la pasma troba l'amagatall. Per això mateix en Nathan Detroit munta la partida ara aquí, ara allà, i els ciutadans que hi volen participar cada dia han d'esbrinar on es troben. Val a dir que quasi tot el personal de Broadway sap on ha d'anar, ja que en Nathan Detroit té gent que va d'una banda a l'altra donant l'adreça i el mot de pas del dia. Doncs bé, quan hi arribem en Charlie Panocha i jo, hi ha en Jack, el sapat, a dins d'un cotxe, a fora del garatge, del carrer 52. Me li acosto i em diu molt fluixet: Kansas City, que és el mot de pas. Encara que no ens en cal de mot de pas, perquè en Pic pugem l'escala del fons del garatge i ens veu per l'espiell en John el Massís, el porter, obre de pressa, mentre ens dirigeix un cop de cap simpàtic. Ja se sap que en aquesta ciutat ningú no triga gens a obrir quan el que pica a la porta és en Charlie Panocha. El local de sobre del garatge és brut, carregat de fum, i s'hi fan les partides en una taula de billar arrossinada, al voltant de la qual la plana major hi està tan atapeïda que no faries entrar ni amb un mall una agulla de fer mitja entre el braç de l'un i el de l'altre, perquè resulta que ara mateix la pasta circula mansalva i molts ja han tret faves d'olla. I també he de dir que n'hi ha que no estan per orques. Algun et pot engegar un tret al cap o a la panxa i continuar la seva com aquell que res. Doncs bé, quan hi veig paios com en Harry el cavall, de Brooklyn, en Sam Levinsky, My Tankies, i en Louis Solitari, de Harlem, me n'adono que no sóc el millor lloc per la meva pressió, ja que són paios de molt mala mena i en aquesta ciutat tothom ho sap. Aquí, però, estan entatxonats al voltant d'aquesta taula amb en Nick el Grec, en John Sandrós, l'Okay McKay i molts altres. Gent de pes, amb feixos de bitllets que duen a sobre com si fos paperassa per llançar. Darrere d'aquests, a la rotllana, hi ha una pila de segones files que de tant en tant fan passar la mà endavant com poden per fer una aposta. I també s'hi veuen els anomenats repassos, que presten quartos amb uns interessos de campionat als que han quedat plomats, fent servir rellotges, anells o de vegades botons de puny com a fermança. Doncs bé, tal com dic, quan arribem a la taula no hi ha lloc ni pel paio més escardalenc que us pugueu imaginar. Però en Charlie Panocha saluda amb un espinguet considerable, tothom gira el cap a un costat i l'altre, i en un instant es fa un buit per en Charlie Panocha i un altre per mi i tot. Sembla ben bé art de màgia que quedi lloc quan de primer no hi havia ni un bocí d'escletxa.
Mare meva! Això acabarà com el rosari de l'Aurora. Tres dies, aquest conte dura? Tres dies hem d'esperar.
Acompanyarem el narrador i en Charlie Panocha.
En les aventures, ara aquí, veurem després
per on
continua. Perfecte, Anna Maria, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Doncs hem acabat el primer programa de la setmana després d'aquest pont de l'1 de maig, així que
acabem d'agafar la dinàmica i ens acabem de posar les piles per poder fer tota la setmana que aquesta sencera de dalt a baix. O sigui, aquí no hi ha festes ni festius, res. D'avui fins dijous a la nit. Per tant, tenim ganes de sentir-vos. Això sí, serà a partir de demà a les 12 de la nit, com sempre. Gràcies per ser amb nosaltres. Escoltem ara el butlletí de les dues i nosaltres tornem demà, com deia, a les 12. Que descanseu, bona nit.